Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Avui és un d'aquells dies en els que tenim les dues visions del futbol. Hi ha seguidors del Barça encantats per la victòria a Oporto, camp complicat, el partit amb més dificultat en teoria de la lligueta, pas endavant molt important per estar als vuitens de final, primer de grup al Barça, 6 de 6, de fet només Barça, Real Madrid i Bayern han guanyat els dos partits que han disputat fins ara, però també hi ha aficionats que sí, tothom està content amb la victòria, però hi ha molts seguidors que no van acabar satisfets amb el joc de l'equip, que sobretot a la segona part va ser clarament dominat pel rival. En cap moment el Barça va tenir el control del partit, que és sempre un dels objectius. I a Xavi, doncs, no sabem gaire bé en quin dels dos grups situar-lo, perquè per una banda sempre remarca allò de que l'objectiu és jugar millor. Va reconèixer ahir després del partit que no es va jugar bé, però també es va mitja enfadar quan la crítica va assenyalar una obvietat, que ahir es va guanyar sense jugar bé. Si es tractava d'esvair fantasmes a Europa, crec que l'equip ni molt menys encara els ha esvaït. Seguim encara amb la sensació de que quan vingui un rival de primer nivell, quan el Barça tingui un rival de primer nivell al davant, no sabem exactament què pot passar. Porto 0, Barça 1, gol de Ferran Torres, que va entrar per Lewandowski, que va haver de deixar el camp al minut 34 amb un cop. Atenció, té un esquinç al turmell esquerre, baixa segura per Granada i dubta pels següents partits. També va haver de deixar el camp a la segona part Lamine Yamal per una indisposició. Gavi va acabar expulsat per doble groga. 6 de 6, com us deia, pel Barça, primer de grup. En l'altre partit del grup, Anvers 2, Shakhtar 3. De la resta de la jornada Champions, destaquem la victòria soferta també de l'Atlètic de Madrid, 3-2 davant del Feyenoord. El grup de la mort, atenció a la patacada del PSG, que va caure 4-1 al camp del Newcastle, no va fallar el City, victòria al camp del Leipzig per 1-3. Avui tenim Europa League, Betis, Esparta de Praga a 6:45 i Villarreal-Rennes a les 9 de la nit. El Girona juga dissabte a Cádiz, partit de Lliga, ha recaigut Borja García. Porto segueix sense entrenar-se amb el grup, però té alguna opció de tenir minuts. Tenim Lliga segona, avui juga l'Espanyol a partir de les 9 de la nit al camp del Cartagena, que és el CUE. Són baixa d'última hora Keydi Vare i Salvi. Si l'Espanyol guanya, es posarà el líder. També avui, a les 7 de la tarda, Andorra-Saragossa. La notícia al Planeta Futbol, però, a les últimes hores és que Espanya, Portugal i el Marroc organitzaran el Mundial 2030. Els partits inaugurals es jugaran, però, a l'Argentina, Uruguai i Paraguai. A Barcelona, el Camp Nou serà seu segura, té opcions també l'estadi de Cornellà al Prat. Avui també hi ha Lliga Femenina, es recupera la jornada 1, ajornada en el seu moment, Levante Les Planes, Sporting de Huelva a les 6 i Barça-València a les 8. I en bàsquet, avui el Barça debuta a l'Eurolliga, Barça-Efes a 8:45 al Palau, ahir la penya va perdre en el seu primer partit a l'Eurocup, 62-63, davant del Besiktas en un mal partit. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Sergi Font i el Ricardo Rossetti i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si s'han esvaït els fantasmes a Europa. Creieu que sí, només el 23%, que no, el 77%. En clau espanyol, us demanem si es guanya avui a Cartagena. Creieu que sí, la gran majoria, 76%, que no, el 24%. I en clau Girona, us demanem qui ha de jugar per Sigankov, que està lesionat. Heu votat per Valeri el 8%, només per Jan Couto al 92% dels que heu votat. Héctor García està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda, la pilota ja roda Esports COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 8 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Tiempo de Juego. El de la cadena, ¡COPE!
¿Empezó Oli?
Sí, señor, con saque de centro del vaso de Gundogan, el balón para Marc André Ter Stegen. Se la quita Galeno, ahí está Galeno, se la lleva Galeno, conduciendo Galeno. Falta, la derriba por detrás, Joan Cancelo. La cartulina amarilla.
Pierde Cancelo.
Supongo. El balón en corto para Lewandowski que no puede tirar. Joao Félix. Tirazo de Joao Félix. Envía córner Diogo Costa.
Uy.
Medida o algo.
Valde, perdona. Se va a meter Valde. Balón centrado. El remate de Gavi por dos veces. El tiro. Eso, Félix fuera, haciendo hacia un amago, la mete para Ferran, vamos Ferran, va a tirar Diogo Costa.
Bueno, ahora
atrapado
hemos llegado.
En el primer palo, Romario Baró, se la regala para el chaval, el balón final, la gol. Gol. Marca el Barça. Qué bueno, cómo robó. Sí, Joao Mario. ¡Fuera! Un error de Oriol Romeu. Romario Baró, la deja para Pepe. El balón de nuevo para Romario Baró. Romario Baró centrando el remate. ¡Fuera! Tal como venía, sabe mi fuera. Ahí está jugando Varela, lleva la bola Varela. Balón largo para Taremi, se va a meter. No puede controlar. Penalti.
Primero del
partido. Dice que dio en Araujo, en la mano de Araujo.
Lo está revisando el VAR.
De la toma,
Xavi hace que no con el dedo índice desde su área técnica. Viene Gavi al banquillo y Xavi dice no lo es.
Luego está por ver si la mano de...
mano previa de...
Y Araujo también se acerca. No hay nada. No hay penalti.
No hay nada, lo celebra el banquillo del Barça.
Ha pitado mano. Y yo creo
Xavi
que no sé,
claro,
la repetición, igual no le dan la mano.
Y protesta.
Final. Qué tostón de partido.
Sí.
Pero vale, 3 puntos de oro. Oporto 0, Barça 1, Ferran Torres, Selena Conde.
Se echa al suelo Araujo, ahora le ayudan algunos compañeros a levantarse.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Cope, d'aquest Porto 0, Barça 1, magnífic el resultat, el joc no, el Barça hi va posar certa intensitat, bona actitud, però futbol poquet, sobretot a la segona part, clarament dominada pel Porto. De seguida abordem les notícies que ens deixa la ressaca d'aquest partit, bàsicament la lesió de Lewandowski. També analitzem el partit d'ahir a Dodragao, però abans recuperem alguns documents de després del partit. Sentirem d'entrada a Xavi, el míster, que exposa els motius pels que el Barça no va fer, segons ell, un bon partit ahir.
Sense ànim de que soni excusa, però avui tenim els millors futbolistes per aguantar la pilota, els tenim a casa lesionats. És així, a partir d'aquí, jugadors doncs, que ens hem de quedar més la pilota, que hem de tenir més calma, més paciència, és moment de tenir molta més personalitat. Bé, sí, clar, això ho treballem, ho parlem, però al final també tens un equip que t'apreta, que va saltant a la pressió cada vegada, que t'apreta el porter, que hem de jugar llarg, que se't lesiona el jugador referència per baixar la pilota, que és Lewandowski. Si parlem de punts negatius n'hi ha molts, però si parlem de punts positius també n'hi ha molts. Evidentment, això és Europa, és la Champions, ahir ho parlàvem, que costa moltíssim i ho estem veient, d'on venim. Si venim de fantasmes, no parlàvem mai de fantasmes, doncs bueno, ja ens traiem una mica aquests fantasmes, no? Guanyem un partit a fora de casa davant d'un rival històric, un camp molt difícil que apreten, i crec que l'equip ha fet un esforç extraordinari. Jo crec que és de ressaltar això i no l'altre, no?
Hi van haver moltes preguntes després, durant la roda de premsa, sobre el joc de l'equip, discret, tirant a dolent, i al final Xavi va acabar reivindicant sobretot el resultat.
No, doncs contents, els jugadors estaven molt contents, molt satisfets per la feina, i els hi tornaré a dir que aquest és el club més difícil del món, perquè guanya 0-1 i estem veient el got mig buit. Això no passa a altres clubs. Això és la Champions, és Europa, costa moltíssim. Venim d'on venim, patint. Ens ha costat molt guanyar fora de casa, a un camp gran, un camp difícil, ahir parlàvem. Guanyem i tot sembla poc. Això és el que els hi diré.
I escoltem també un futbolista, Koundé, per mi el millor del Barça ahir, protagonista segurament de la millor jugada del partit. Una acció defensiva evitant el gol de Pepe.
No hemos podido aplicar el plan de partido que teníamos. Es un equipo que nos ha molestado bastante en la presión. Creo que sobre todo en la primera parte no hemos podido sacar la pelota bien. Y es una pena porque al final cuando lo hemos hecho, hemos encontrado triángulo, pues había espacio. Ahí es donde también viene el gol. Es la Champions League. Es una competición muy difícil. Resultado súper importante fuera de casa contra un buen rival, así que bueno, la victoria es importante sabiendo que bueno, tenemos que mejorar, por supuesto.
Bona reflexió, està en un gran moment de forma Koundé, ahir va jugar un gran partit. També és veritat que quan el que destaca és el defensa central, doncs vol dir que l'equip no ha jugat gaire bé. Novetats, notícies al Barça. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Protagonista negatiu Lewandowski, que es va haver de retirar ahir durant la primera part amb un fort cop al turmell esquerre. Semblava que no era gran cosa, però es perdrà el partit contra el Granada segur i potser algun partit més, no?
Sí, té un esquinç al turmell esquerre, és el diagnòstic que ha publicat i comunicat el Futbol Club Barcelona aquest migdia, després de les proves. Avui ha arribat a la ciutat esportiva del Barça molt coix, amb la zona molt inflamada, i és més d'aquell cop que vam veure ahir a la zona de contusió, al turmell i a la tíbia esquerra. Té aquest esquinç al turmell esquerre, es perd, com deia, segur Granada, on jugarà Ferran Torres, es perd els partits de la seva selecció, i també que té contra Islas Feroe i Moldàvia, i s'espera que estigui pel clàssic del 28 d'octubre. S'espera també que es pugui recuperar tranquil·lament a Barcelona després d'anar amb la seva selecció en la propera tura de la propera setmana. Veurem, no cal alarmar ningú, encara queda pel clàssic, queden 23 dies, però la situació és aquesta i ara mateix Lewandowski té més del que semblava ahir, quan els metges el van explorar a Porto i quan el doctor Ricard Pruna va veure aquesta petita lesió. Va jugar uns minuts amb la zona afectada i al final va ser substituït i té aquest esquinç al turmell esquerre després d'aquestes proves que li han fet a Barcelona.
Lamine Yamal, que també en un moment de la segona part desapareix del camp, on està el noi, no tornava... I, en fi, una indisposició, diguem-ho així.
Una cosa natural, sí. El minut 71 va marxar del camp i fins al 80 no el va substituir Marcos Alonso. Va estar 9 minuts al Barça sense Lamine Yamal al camp. Com deies, molta gent es preguntava on estava i, de fet, després a la zona mixta li preguntaven a Ter Stegen o Araujo per la seva situació. Araujo va dir que tenia dolor de panza. Ter Stegen va dir que no va veure, de sobte no el va veure, no sabia més. I Xavi va reconèixer en roda de premsa que això, que li feia mal la panxa, que li va dir Lamine Yamal, i era una indisposició, res més, no hi ha res més greu, i Lamine Yamal estarà perfectament diumenge contra el Granada. El va substituir Marcos Alonso, que va jugar d'extrem, i ja està. Després va pujar l'autobús normal i dit naturalitat, però tenia aquesta indisposició el jugador.
Coses que passen. I Araujo B, que també l'home va acabar així mig renqueante.
Sí, es va retirar de la gespa de Dodragao amb rampes, estava coix, però bé, està bé Ronald Araujo. És veritat que Xavi va dir en roda de premsa que tenia, que en principio solo eran unos calambres, i que la idea és que se recupere, va dir Xavi Hernández, i estarà contra el Granada, no té res més greu, però és veritat que tornant Araujo de lesió, que fa res va estar lesionat, i tornava, i era el partit de titular, quan la gent va veure que estava ja amb problemes, doncs evidentment va preocupar, però no. Van ser uns minuts només que va estar coix Ronald Araujo i està bé, va marxar coix de l'estadi, però està bé i podrà jugar contra el Granada.
Aquest és el parte postpartit, de seguida l'anàlisi.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es
casi 5, pero no. Es casi 5, pero no. Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
¿Qué?
Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia. Carglass repara.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
I 18, saludem el nostre analista Champions, l'Àngel Pichi Alonso. Pichi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Escolta, que el resultat magnífic, però del joc del Barça i què em dius? A veure.
Bueno, primer hem de valorar això. És una victòria molt important. S'ha de valorar que és una victòria molt important perquè des de dues temporades complicades que vas fer a fora i, òbviament, guanyar el teu rival, teòric rival, ben lluitat per la primera plaça, crec que és importantíssim. Un cop dit això i que quede ben clar, la veritat és que la imatge de l'equip no va ser la millor, futbolísticament parlant. Si va ser bona en actitud, si va ser bona en lluitar, perquè va ser un partit on vas tenir que anar massa estona darrere la pilota en ocasions, però veritablement futbolísticament l'equip no va estar bé. Jo he sentit a Xavi dir que la primera part va estar bé l'equip, però jo és que ni la primera part va arribar més a la porteria rival, però és que la segona no va tenir control i va crear molt poc perill.
Sí. Per què creus que li costa tant controlar el Barça els partits? Perquè li va passar ahir, però últimament li està passant bastant. El dia del Mallorca, el dia del Celta, li costa controlar els partits.
Bueno, no sé. Sincerament, no ho sé. No sé si el fet de que... Bueno, és que a veure, hi ha controvèrsies d'alguna manera, no? El jugar en un extrem i que l'altra banda sigui Joao Félix, pues, tot el que ho ha fet a la Lliga Joao Félix, pues, jo crec que l'equip pot perdre una mica de control al centre del camp, perquè està en inferioritat en moltes ocasions. Ahir és cert, en un altre partit és cert que han fet les atides al mig, però ahir no va ser així. I aleshores la sensació aquesta de que no té superioritat numèrica al centre del camp. Perquè jo, Félix, tampoc és un jugador que baixi massa al centre del camp, sinó que juga pràcticament en tres quarts de camp, no? A l'hora d'atacar, i quan juga ahí, quan juga Pedri, quan juga Gavi, bueno, són centrocampistes, no? En aquest sentit. Però jo entenc que jo, Félix, no són centrocampistes, no són davant d'ells, no són centrocampistes. No sé si podria ser aquest un dels motius, però veritablement no t'ho sabria dir en aquest moment, però és cert, és una realitat, i ahir a més una realitat que es va veure que el Porto sense fixes i les coses grans bé, va crear sensació de perill en molts moments.
Sí. Per això que ahir en la prèvia del partit, per exemple, es va parlar molt de la frase a veure si esvaïm fantasmes, continuem tenint aquella sensació que la que vingui un equip dels grans d'Europa, ostres, el Barça encara el veiem lluny de poder competir de tu a tu amb aquests equips, Àngel.
Bueno, n'hi ha que veure... Te falten jugadors importants, eh?
Això sí.
Almenys Frenkie de Jong és molt important, Pedri és molt important, aquests dos sobretot són jugadors molt importants, i jo crec que en aquests dos el centre del camp guanyarà moltíssim. Sense cap mena de dubtes. A veure, el Porto és un bon equip, eh? Passa que no és un dels grans, sense cap mena de dubtes, però jo estic convençut que el Barça amb tots els efectius té competència per lluitar, per guanyar a qualsevol equip.
Escolta, quan toca defensar i en l'urgència, té aquí al Barça dos grans elements, que són Koundé i Araujo, sobretot ara mateix Koundé està molt bé.
Sí, la veritat que sí. Jo la passada temporada veient Araujo, Christensen i Koundé lateral, deia, bueno, que d'alguna manera per dir-los que queixava de jugar de lateral, jo deia, bueno, que en aquest moment jo crec que no pots jugar al centre, que l'eix de la defensa estan jugant molt i molt bé tant Araujo com Christensen, no?, en aquest sentit. Però la veritat és que Koundé, ara sense Araujo, la defensa ha crescut, s'ha fet el líder ahir al darrere, i la veritat és que està en un moment dolcíssim.
Sí. Una última qüestió. S'ha lesionat Lewandowski, es perdrà alguns partits. El recanvi està clar, no? És que no hi ha gaire més, és Ferran, no?
Sí, no té... Bueno, pots jugar un sol nou, que Ferran de fet no és un nou, però pot jugar en aquesta posició, no? Però el que sí s'ha d'aprofitar d'alguna manera, per dir-ho també, és el bon moment que està tenint Ferran. En cert, tot el que la passada temporada no li sortia, aquesta li està sortint i està aprofitant els minuts que li està donant Xavi, no? Està certa cara a Goya, està sent un jugador important, per tant, jo crec que, bueno, pot substituir bé a Lewandowski.
Molt bé. Tant de bo continuï en ratxa, que el tiburón, com diu ell, aquesta temporada està en estat de gràcia. A veure si dura. Àngel, gràcies per atendre'ns. Una abraçada, que vagi molt bé.
Adéu, una abraçada, cuideu-vos.
Adéu. Igualment, adéu. Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. El got mig buit o el got mig ple.
Jo em quedo amb el got mig buit. A mi m'agrada veure bon futbol i quan es fa bon futbol s'acostuma a guanyar. Si al final ets resultadista i li dones molta importància a sumar 3 punts, encara que juguis malament, acabaràs no guanyant la majoria de partits. Atenció. I Xavi va passar factura a aquells que sempre a la roda de premsa li recorden els fantasmes de nits molt negres a Europa. I Xavi va sacrificar l'alegria de jugar com va de jugar al Barça a practicar un futbol marca Bordalàs i això no em val. Des del primer moment es va veure que no volia proposar, volia que passés el temps, fins i tot tenint mitja hora o trigant mitja hora en treure de banda. Sí, són 6 punts. Sí, has guanyat a Porto, però de quina manera? Ei, i aquest Porto no és res de l'altre món. Menos lobos, Xavi. Jo ho sento, veig el got mig buit.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Anem amb la resta de la jornada de la Champions. Gil, bona tarda.
Bordalàs, Bordalàs. Què tal, Batllori? Bona tarda.
Que, escolta, li va costar guanyar l'Atlètic de Madrid, però ho va fer i crida l'atenció dels marcadors de la jornada, clarament, aquesta golejada encaixada pel PSG 4-1 davant del Newcastle.
Sí, sí, recordem la remuntada del Shakhtar a l'Anvers en el grup del Barça, del 2-0 vam passar al 2-3, i en aquest grup F, podia passar que el Paris Saint-Germain perdés a Sant James's Park, però 4-1, és un resultat que marca moltes portades del dia, sobretot a França. Molt superiors als anglesos en intensitat i força per sota del seu nivell l'equip de Luis Enrique, que, com acostuma a passar en aquestes vegades, però va veure un altre partit.
Pues yo debí ver otro partido porque creo que la actitud estuvo durante todo el partido. El resultado es justo pero excesivo. Seguimos segundos o vamos segundos. El grupo es un grupo interesante y creo, repito, que a pesar de que la victoria es merecida, no lo dudo y felicito al Newcastle por ello. Repito, el resultado para mí es demasiado exagerado. No refleja esa diferencia entre los dos equipos en estos 90 minutos y es cierto que nosotros tenemos que mejorar, sin ninguna duda.
Quan Dembélé fa més coses que Mbappé en un partit del Paris Saint-Germain, l'andamio de l'Asturià trontolla una mica. Sort pels francesos que Dortmund i Milan es van repartir els punts. El grup queda Newcastle 4, PSG 3, Milan 2, Dortmund 1 i ara saltem, sí, al grup E. Va tornar a tocar remuntada al Metropolitano. Per dues vegades es va avançar el Feyenoord davant l'Atlético de Madrid, que ho va salvar al final amb 2 gols de Morata i un de Griezmann. Atenció a la tesi de Simeone i la causa per la qual l'Atlético pateix a Europa.
Pero sí es verdad que ellos, desde lo dinámico y desde lo visual, tenían una intensidad más alta que nosotros. Puede ser que el campeonato español siempre esté más bajo que todos los otros campeonatos europeos. Y bueno, nosotros somos uno de los equipos que juega en España y evidentemente estamos padeciendo eso cuando vamos a Europa.
Vaja, que aquí juguem en tercera i quan toca anar a Europa...
És interessant aquest debat, eh? No és la primera vegada que està sobre la taula.
Per això m'ha agradat aquest tall i l'he recollit i l'he posat. A l'altre partit del grup, la Lazio també va remuntar i comparteix liderat amb l'Atlético amb 4 punts. Les dues properes jornades, Batllori, Celtic de Glasgow, Atlético de Madrid. Partit que té moltes reminiscències històriques per generacions com les de Patón i la meva. El grup G, el City, no fa concessions, tant se val que Haaland no tingui...
Va haver una batalla allà tremenda, no? Una vegada que...
Busquin-la, sisplau, a
les
YouTube.
Entrades terrorífiques. Sí, sí.
És brutal. Em sembla que l'Atlético va acabar amb 8, després el partit de tornada al Calderón. Bueno, és igual. El que dèiem, victòria del City davant del Leipzig, tant se val que Haaland no tingui el dia, el van tenir Foden o Julián Álvarez. Compta amb Julián Álvarez, que li està menjant la tostada al Nur. Noruec, victòria 1-3 a Leipzig i ple de punts. Així doncs, l'altre partit d'aquest grup va acabar amb repartiment, un punt per l'Estrella Roja i un punt pel Young Boys després del empat a 2.
Molt bé, doncs així tanquem la segona jornada a la fase de grups de la Lliga de Campions. La gran notícia, però, al planeta futbol a les últimes hores, ho va fer oficial ahir la FIFA, Espanya, Portugal i el Marroc organitzaran el Mundial del 2030. Els partits inaugurals es jugaran, però, a l'Argentina, l'Uruguai i també al Paraguai. 11 estadis a Espanya tindrien partits i a casa nostra podrien ser dos. Podríem tenir dues seus. Víctor, al Camp Nou, el nou Camp Nou, que imagino que pel 2030 estarà acabat, serà seu segura.
Sí, que pel 2026 està previst que estigui ja tot. El Barça podrà anar al novembre, a tardor del 2024, per ser una mica més... A la tardor del 2024 podrà tornar al seu estadi, al nou estadi.
Ara de fet, hi ha marge, eh?
Hi ha marge. no arriba la primera valoració que deia Isaac Fouto, que al febrer de 2024 faran una primera valoració de com estan els estadis. Evidentment, al Camp Nou no hi ha res a valorar, s'estarà aixecant el futur Camp Nou, però la previsió és que estigui al 2026 i que, evidentment, estarà preparat per poder ser seu al Mundial. Veurem si lluita contra el Bernabéu, si té alguna opció per poder tenir la final del Mundial de 2030. El Barça ja està informant que el futur Camp Nou tindrà una de les zones VIPs més importants d'Europa, que serà un model clau pel negoci i del futur Futbol Club Barcelona, i en la propera assemblea del 21 d'octubre informaran també de com estan en l'espai Barça i com avancen aquestes obres, però el Camp Nou estarà sí o sí en aquest Mundial 2030.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Camp Nou, per tant, seu segura. I Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, Jordi? Bona tarda.
Cornellà al Prat té opcions, també.
Tant de bo, sí. Va presentar la seva candidatura ja fa uns mesos. També va rebre una comissió federativa de la federació que es va presentar abans de l'estiu a les instal·lacions de Cornellà. El camp està bé, el camp de 13 anys, el camp ha fet una inversió en renovar les zones VIPs, com deia el Víctor, i s'han mantingut també reunions amb l'Ajuntament, amb Cornellà, amb el Prat i també amb Barcelona. Es diu que l'Espanyol té el camp ideal per rebre a un Mundial al prop de l'aeroport, envoltat d'hotels. I que s'hauria de fer una petita modificació que no té cap problema a nivell arquitectònic, que és augmentar en 1.000 localitats l'aforament. 39.500 s'hauria de passar, d'alguna manera o altra, als 40.000 seients a Cornellà. En definitiva, que diuen que Cornellà té molt bones expectatives per tal de que sigui seu del Mundial. La propera avaluació, m'expliquen, al febrer del 2024.
Home, del Mundial 82, la història va voler que els partits d'aquell Mundial que es van jugar a Sarrià, amb Brasil, Argentina i Itàlia, siguin molt més recordats que els que es van jugar a l'estadi del Camp Nou.
Diuen que estan entre els 4 o 5 millors partits de la història dels Mundials, aquella tarda solejada, assolellada a Sarrià, que sens dubte és història del futbol. Va ser l'any 82, amb un Sarrià que ara mateix no passaria cap nivell de poder ser seu d'un estadi, però clar, d'un Mundial, però era un estadi mític inoblidable i irrepetible.
3:31, de seguida obrim debat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Vuelve el Oktoberfest Barcelona. Gastronomía alemana, música y espectáculo de la mano de Paul Anner, cerveza oficial del Oktoberfest de Múnich. Disfrútalo con tu familia y amigos del 4 al 15 de octubre en Fira Barcelona Montjuïc. Reserva ya tu mesa o tu mesa VIP en oktoberfest-mediobarcelona.es. No faltes, es nuestro 10º aniversario. Oktoberfest Barcelona y Paul Anner recomiendan el consumo responsable.
I 33, obrim debat amb el company de l'ABC, el Sergi Font. Hola, Sergi, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Molt bé, home, i amb el company de gol també, el Ricardo Rossetti. Hola, Ricardo.
Hola, què tal, muy buenas a todos.
Bueno, Ricardo, vete a saber en 2030 dónde estamos, ¿no? Pero bueno, bien, ¿no? Mundialito.
Esperemos que esté. Esperemos estar, que es de momento lo primero, y estar bien. Y en el Molinón, ¿no?, celebrando ahí un partido. Eso no lo sé yo, porque, vamos, hay un pollo montado en Gijón bastante importante, ¿eh? Porque es un proyecto que cuesta 300 millones de euros y el proyecto es muy bonito, pero a ver quién lo paga.
Claro.
Bueno, pero 300 millones de aquí al 2030, 300 millones no es lo de ahora ya. Sí, sí, pero te quiero recordar que son 300 millones para el Molinón en Gijón y en Asturias y no aquí en el Camp Nou, en Barcelona, donde parece que aquí no importa nada.
Eso sí.
Aquí, Sergi, Camp Nou segur, i veurem si pot ser seu també Cornellà al Prat, estaria molt bé.
Home, estaria molt bé. Al final, a veure, l'estadi de Cornellà al Prat és un estadi molt modern, molt maco, que jo crec que compleix tots els requisits. I, evidentment, el Camp Nou ja era un camp espectacular quan estava fet, i ara que l'estan remodelant, jo crec que serà encara molt millor. Jo crec que els estadis espanyols estan molt bé, s'estan modernitzant, i molt content que es pugui celebrar un mundial aquí. Tot i que a mi això que es faci en diferents països...
Ja, a mi tampoc m'agrada.
A Sud-amèrica, a mi això no m'acaba d'agradar perquè crec que ho desvirtua una mica. No?
Sí, jo també, Ricardo, soy de los clásicos. El mundial me gusta en un país. Bueno.
Os voy a decir una cosa. Venimos de uno, casi de una ciudad, donde el desplazamiento más largo fueron 60 kilómetros, y eso, ese detalle, de tener todos los partidos, fue maravilloso. No me voy a meter en otras historias relacionadas con Qatar, donde ha habido otras críticas, pero en ese detalle, claro, ahora vamos a ir a uno en el 26 de Canadá, Estados Unidos y México, donde va a haber que coger entre 2 y 3 aviones, que esto ya lo hicimos en Brasil y en Rusia. No sé, a mí, yo también soy de los más tradicionales, de los más románticos, de un mundial, un país. Lo que pasa es que ahora estamos en la era de los lobbies, de los votos, donde hay que tener a muchos países porque es la manera de conseguir el voto africano, el voto europeo, el voto, no sé, estas cosas a mí. Y ya de lo de cruzar el charco para jugarlo inaugural en Argentina, Paraguay y
ya es invierno allí, jugarán en invierno allí, vendrán aquí, será verano.
Me pasa a mí eso no me parece. Es decir, no sé, es una cosa muy extraña. El equipo que juegue en Uruguay o luego, ¿cuándo vuelve a jugar aquí en España o en Portugal?
En teoría juegan los tres primeros partidos, o sea, un partido en cada sede y se viene ya para
eso
España.
Eso es.
Pero luego nos quejamos de que hay muchas lesiones, de que, bueno, de que hay muchos problemas y al final, yo creo que nos lo estamos cargando.
Anem al partit d'ahir, Ricardo, que la victòria del Barça és boníssima des del punt de vista de la classificació, victòria en un campo importante, entre un gran rival, però el juego, la segunda parte es muy mala.
Claro, a ver, lo primero, por la parte positiva, es que el Barça ganó, que tiene media clasificación y medio liderato conseguido. Después, yo como punto positivo creo que el equipo empieza a saber sufrir, empieza a saber o ya sabe competir en momentos de debilidad, como ganó la Liga del año pasado. Pero es cierto que si Xavi es el primero que marca la exigencia de hay que ganar, pero también hay que jugar bien, evidentemente una de las dos patas cojea. Si el Barça juega muchos partidos en Champions, como el que jugó ayer en Oporto, va a perder mucho más que ganar. Pero lo que importaba ayer era el resultado. Lo que importa, sobre todo, es que el equipo vuelva a estar en octavos, a pesar de todo lo que se habla en torno a cómo tiene que jugar el equipo, que evidentemente, para mí, ayer jugó el peor partido de la temporada.
Sergi.
Sí, yo coincido con Ricardo en todo lo que ha dicho. Creo que lo que yo más valoro es la capacidad de sufrimiento y sobre todo el saber ganar un partido de ese tipo. Este partido el año pasado se pierde, o el otro. Entonces, yo lo que valoro es que, aun con circunstancias adversas, en las que el VAR tiene que jugar un papel primordial, en el que, bueno, se sufre, se pierde la pelota, no se van a las jugadas como se tienen que ganar, como las quiere Xavi, como las quiere, o como se habla del ADN del Barça. En ese sentido, se saben sobreponer y al final acaban ganando. Cierto es que ya, bueno, igual esto no es una cosa puntual. Ya ante el Sevilla ya se vio que también el gol llegó por una acción de propia puerta. Pero al final lo que importa es, en los malos momentos, sobre todo, estar arriba. Ganar en los malos momentos. Porque en los buenos se ganará. Cuando vas a jugar bien se ganará. Pero sobre todo en los malos momentos, en los momentos en los que hay que cobrar, que se puedan sacar los partidos adelante.
Sí, pero hay que jugar bien. ¿Porque los fantasmas están ahuyentados o todavía no, Ricardo?
No, es que yo ayer escuché a Ter Stegen cuando le preguntaron por esto de los fantasmas y yuyu, vamos, solo ha faltado poner la cruz y aléjame de este agua. Pero es que yo creo que por un partido, con una victoria, no se va a solventar ese miedo. Yo creo que primero tienen que llegar a las eliminatorias de verdad, y el Barça ahí se tiene que sacudir ese miedo. Y todavía después de lo que ha vivido el club en los últimos años con eliminatorias traumáticas, yo creo que esto no se solventa en un año, que el equipo tiene que recuperar esa autoestima y no se consigue de un día para otro. También es verdad que creo que ayer se juega mal, la segunda parte sobre todo, pero que el año pasado jugaste en Múnich mejor y en Milán jugaste mejor, o por lo menos y perdiste, con lo que yo creo que eso es poco a poco, es como una terapia psicológica, pero no es de un día para otro.
Oye, la jugada polémica, os quiero preguntar, ¿eran manos del jugador del Porto? Por lo tanto, después penalti de Cancelo, ¿o no, Sergi?
A ver, si el VAR, con cuatro árbitros que hay ahí dentro, más el árbitro principal que lo ve por la pantalla, que en teoría viven de esto, que están formados, que llevan toda su puñetera vida arbitrando, ven que es penalti, ¿quién soy yo para decir que no lo es?
Tú eres Sergi Fon.
Sí, claro. Yo veo ahí que es un hombro, que te da por el hombro, no sé a qué altura el hombro se convierte en mano, no sé si es en el bíceps, si es más para arriba, si es en la tutilla, no sé.
No, dicen, Ricardo, que si te dan la manga no es penalti, ¿no? Yo es que creo que es hombro, la verdad, pero bueno. Fíjense.
Más o menos de hace 2-3 años recuerdo, que además lo contó Fouto, que bajaban un poco el límite y que más o menos podría coincidir con la manga de la camiseta corta.
Sí.
Y yo, por más que veo, yo creo que le pega en el hombro, que para mí sería legal. Lo que también tengo claro es que la mano de Cancelo es fuera del área, con lo que tampoco sería penalti.
Vale.
Yo no hubiese pitado.
Oye, y ante la baja de Lewandowski, bueno, está claro, Ferran, ¿no?
No queda otra.
No hay otra, ¿no?
A mí me parece que no queda otra. Tal y como está ahora mismo el Barça, no queda otra. Además de que Ferran ayer vuelve a salir y vuelve a marcar. Otra cosa es lo que pueda hacer Ferran de inicio. Que ahí, por ejemplo, creo que fue en Mallorca, no le vimos fino. Lo que también puede llegar a preocupar es si llega o no llega Lewandowski al Clásico, porque eso va a condicionar mucho a Xavi, con las bajas que tiene, que bueno, para el Clásico se supone que ya podrá recuperar a Pedri, por ejemplo, pero claro, ya condiciona bastante el equipo, sobre todo con un futbolista que marca tanto el juego y que además influye tanto en el juego de ataque como es Lewandowski.
Sí, es baja gorda, sí,
pero en ese sentido, también es cierto que, al igual, ahora me vais a decir que estoy loco, que desvarío, pero al igual que el año pasado, no el año pasado, sino los años anteriores, Messi te determinaba mucho el juego de ataque, también Lewandowski lo monopoliza mucho y también lo esclaviza, en el sentido de que, por ejemplo, Lamine Yamal, yo creo que cuando ve a Lewandowski se ve obligado a pasar de la pelota y no juega con la misma libertad que cuando no está Lewandowski, por ejemplo,
Lo que pasa es que ahora estamos hablando del rematador, no estamos hablando casi de un generador de la parte de generadora de juego que tenía Messi en el Barça, ahora ser un rematador, porque este Lewandowski, sobre todo, el de esta temporada está siendo muy rematador. En el juego le estamos viendo más ausente, pero ahí están sus cifras de goles. Y creo que ahí el Barça no anda sobrado de goles, ¿eh?
No, sí, pero en una plantilla como en un equipo como el que tiene ahora el Barcelona, que hay mucha gente joven, que igual se ve un poco marcada pues por la veteranía del equipo, esos códigos no escritos. Por ejemplo, ayer Lamine Yamal tuvo un par de jugadas en las que podría haberse la jugado y no se la jugó, se la pasó, buscó el pase. Y cuando no estaba Lewandowski, pues a lo mejor hubiera chutado.
Bueno,
ahora voy a decir yo la que a lo mejor me decís que estás loco de la cabeza. Pero si en algún momento Ferran necesita descanso, en algún momento no juega. A ver, yo a Félix también como falso 9, o como referencia, no sé, jugando por el centro le puede dar más alternativa al equipo. Lo que pasa es que también, como tampoco tiene a Rafinha, el problema es que también es una baja más. Sí, y una baja más importante.
Sí, sí, hay varias, con Pedri, con De Jong, sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo lo arregla Xavi. Sergi, Ricardo, gracias a los dos, que vagi molt bé.
A vosotros.
Una abraçada.
Adéu, seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Atenció que tenim al telèfon a Toni Nadal.
Jo pensava que tindríem molt de problemes en guany i la veritat és que crec que tenim la millor plantilla d'Espanya i crec que som millors que el Real Madrid.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Està clar que la mobilitat del futur serà elèctrica. El 7 i el 8 d'octubre, 7 i 8 d'octubre, tens una cita al circuit de Barcelona-Catalunya amb l'E-Mobility Experience, el punt de trobada de la nova mobilitat sostenible. Allà podràs conduir i provar les principals marques de vehicles elèctrics a la pista del circuit i gaudir també en família de les activitats infantils, cars elèctrics i molt més. Tot per només 5 eurets. Important, eh? Recorda que amb el carnet SX3 els súpers tenen entrada gratuïta i podran conèixer els beta el diumenge al matí. No t'ho perdis!
El viaje soñado, la jubilación, el buen tiempo, un sueño reparador. Ah, pasamos la vida esperando estar bien. En Creo Blanca disponemos de más de 200 profesionales y los mejores chequeos médicos para cuidar de tu salud. Entra en creoblanca.es o llámanos al 93 412 1212. Creo Blanca, ahora es el momento.
Vinga, que juga l'Espanyol avui, Quique Iglesias, al camp del Cartagena, que és el QE de segona divisió, s'ha de guanyar, i si guanya l'Espanyol, líder, no?
A 2:15 de la nit, eh? Sí, sí, si guanya...
Ah, pensava que era a les 9.
No,
quarts de 10, ok.
Quarts de 10. Sí, si guanya és líder, posa-t'hi com vulguis. I si empata, doncs haurà d'esperar que el Saragossa no guanyi a Andorra, que juga un parell d'hores abans, amb el qual ja sabrà quan comenci el partit què ha de fer, amb qualsevol cosa ha de guanyar. Jo estic una mica mosquejat des de fa una estona. Perquè, clar, Luis García es queixa dels horaris, de que no hi ha descans, quan vingui la Copa del Rei serà un desastre, ara l'escoltarem. Però, clar, és que l'Espanyol, i no en té la culpa l'entrenador, ha sortit una mica tard avui amb l'avió. Ha sortit a les 12, una hora de retras a la 1. Han aterrat a les 2:08 de la tarda. Han arribat més enllà de les 3 a l'hotel a Cartagena. Juguen a 9:15, ja sé que hi ha temps. Però, escolta, no poden anar una amb una mica més de temps, tenint en compte que vas amb un vol charter que pagues tu i una bona pasta. En fi, escolta, Luis.
Es poco comprensible que nosotros tengamos siempre menos descanso que los demás. Para más inri, cuando llegue el momento de la Copa del Rey, tenemos partido sábado. Después, porque no hay otra fórmula, jugaremos el martes, porque después tenemos partido el viernes. Me parece una auténtica locura. Me parece que es algo que se lo tienen que hacer mirar. Dejar 2 días de recuperación y 2 días de recuperación, a mí me parece, bueno, pues como poco para quejarse y para hablar con quien pone los horarios y bueno, y nos hace estas cosas.
Trucarem a Fautu, a veure què en diu. Julián Calero és l'entrenador del Cartagena, que només té 4 puntets, ve d'empat a 0 al camp de la Morevieta. Keir Ibarre és baixa, Gil. Pel partit em preocupa la baixa del
Keir Ibarre,
perquè és el millor. Així que jo aposto per rotacions, tenint en compte que dilluns cal anar al Madrigal a jugar contra Miguel Álvarez, que és bon amic d'aquesta casa. Pacheco a la porteria, no n'encertaré, però jo penso que jugarà Òscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera i Brian Olivan, amb Expósito, Aguado i Pol Lozano, centre del camp, Pere Milla, Melamed i Braithwaite. És a dir, que suplent Puado, per exemple, suplent Omar, que té molta càrrega de partits, i suplent Calero, que a vegades es lesiona amb normalitat. Tornen a la convocatòria Jofre i l'amic Lazo, i es baixa també per molèsties Salvi. Demà més feina, perquè es guanyi, es perdi, s'empati, dilluns cal anar a Vila-Real. En definitiva, que sort per l'Espanyol.
Sort per l'Espanyol. Quique, gràcies, que vagi bé.
A tu, xau.
Ara la informació del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Que jugarà dissabte a Cádiz, però sí. Ja avui ha parlat el míster.
Sí, ha parlat Mitchell, com és habitual, al protocol 2 dies abans, quan és un partit lluny de Montilivi, el partit a les 2 de la tarda. Partit important perquè, recordem bé, després de la primera derrota davant el Real Madrid, a casa, i perquè després tenim aturada, i sempre és bo arribar sumant a l'aturada. És una prèvia que ve marcada perquè la infermeria del Girona està planíssima. Ara et parlo de Porto, però lesió de Juan Carlos, ho explicàvem l'altre dia, lesió a l'ull esquerre, de moment no hi ha temps de baixa, però té fons d'armari perquè el Gazzaniga és el titular i Toni Fui Díaz, l'exporter del Real Madrid, el jugador català, doncs estarà com a segon porter a Cádiz. Recau Borja, de les molèsties, fàcia plantar. Això em preocupa bastant. Estarà entre 1 i 2 setmanes de baixa. Esperem que no hagi de passar pel quiròfan. Lesionat John Solís, lesió al genoll. Continua de baixa Bernardo. Ja vam explicar la baixa de Sigankov per un mes. Toni Villa és de llarga durada i Porto és l'únic que de moment està entre dins i fora de l'equip. Per què? Doncs perquè no ha entrenat avui amb normalitat amb el grup. S'espera que demà ho pugui fer i veurem si entra a la convocatòria. Insisteixo, està absolutament plena la infermeria del Girona, que és el que marca aquesta prèvia, i també jo crec que l'obligació de reaccionar en un camp difícil perquè el Cádiz està invicta a casa aquesta temporada. Dos documents de la roda de premsa de Mitchell sobre el rival. El rival dissabte, l'entrenador del Girona diu això.
Espero la millora del equip con respecte a l'any passat, però serà també molt difícil perquè el Cádiz és un bon equip, no ha perdut, ja he dit en aquesta temporada i en casa seva, i és un equip que té molt clar que fa en el camp. Fa coses molt bones en defensa i en atac.
En els dos costats del camp. Recordo, l'any passat va tenir un partit horrible al Girona, en una entrada nefasta al partit i que va condicionar tot l'enfrontament i la derrota del Girona. És important avaluar, posar el termòmetre en la reacció. Saps que ahir parlàvem del gran dubte, a banda de saber si entra a Porto, però la lesió de totes les que té molt, molt important és la de Sigankov, que és titular, és l'inquilí habitual de la banda dreta del Girona. Jo ahir et donava unes quantes combinacions.
Les opcions, no? Les...
Sí, però avui, escoltant Mitchell, es demostra que té una gran profunditat de banqueta. Escoltareu en aquest document que no cita Savinho, no descarta que pugui jugar Savinho, però no és una de les primeres opcions. Mitchell, parlant del possible recanvi de Sigankov.
Tenen una gran plantilla i segur que el jugador que jugui en aquesta posició farà bé. Tenen la possibilitat de Valeri, de Ivan, de jugar en Porto, la possibilitat d'Arnau de lateral i Jan per a dalt.
Té moltes opcions,
Entre elles Porto, no el descarta.
És que en el document que no hem posat, però hem explicat sobre Porto, diu, avui no ha entrenat amb normalitat. Vol dir, entrenar està entrenant, no al mateix ritme que la resta de companys, i després diu, té dolor, però no descarta que demà pugui entrenar i viatjar. Mm. O sigui que jo vaig apostar, i espero no equivocar-me, perquè voldrà dir que Porto està molt millor, que entrarà a la convocatòria. No està sent titular, òbviament, i no crec que amb la setmana que porta, tant a nivell físic com mental, ho sigui, però jo sí que crec que estarà a la convocatòria per Cádiz.
Perfecte. La Lliga Femenina avui es recupera la jornada 1. A les 6 de la tarda, Levante Las Planas, Sporting de Huelva, i a les 8, Barça-València. Fins aquí el futbol.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por fascículos?
Sí. Ahí
tocaban, pues imaginarse, 200 y pico huesos, y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Securitas Direct. ¿En qué puede ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Bienvenido al Queen of the Estamos jubilados y tenemos carrete para rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con Vamos a darlo todo.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
Vinga, anem al bàsquet, Albert, que avui és un dia important. Arrenca l'Eurolliga i ho fa un bon partit al Palau Barça-Efes.
Efectivament, un partidàs. El bicampió d'Europa fa una temporada, el vigent és el Real Madrid, en una de les Eurolligues més igualades de les últimes temporades, amb la incògnita de fins on arribarà el conjunt blaugrana. Jo crec que per potencial, per història i també per configuració d'equip, ha d'estar com a mínim entre els quatre que disputaran la final a quatre que aquesta temporada s'ha de jugar a Berlín. Això sí, arriba el Barça en una setmana de dos partits, el primer al Palau aquesta tarda vespre, a partir de dos quarts de nou, després de la derrota, el clàssic davant el Real Madrid i amb jugadors, certes incògnites dels jugadors que han arribat aquesta temporada, com és el cas d'un jugador que ha de ser fonamental, un dels pivots hauria de ser més dominador d'Europa, com és Billy Hernán Gómez. Atenció al que diu molt clar un dels capitans, Àlex Abrines.
Sabem que òbviament, pues, ho està passant malament per les raons que sigui i bueno, necessitem el millor Billy, no? El Billy que ha estat dominant el bàsquet FIBA els darrers anys. Ell és un tio que s'exigeix moltíssim, no? Que vol donar-ho tot sempre i òbviament, quan no surten les coses, pues, moltes vegades pots entrar en un bucle negatiu, no? Per dir-ho així.
Com ha canviat el format de l'Eurolliga, ja ho anirem explicant, és important sempre, però més aquesta temporada, fer-se fort a casa. Per què? Perquè ara el Barça arrenca contra un rival complicat, que és l'Efes, però després té dos desplaçaments seguits lluny del Palau en competició europea, Olympiacos i Partizan. Veurem quina afluència de gent hi ha al Blaugrana i com entra la competició al Barça. Certs dubtes, necessita temps, no hi ha gaire marge. L'Efes és un equip que també ha canviat moltíssim. No té a Misic, no té a Ataman a la banqueta, que és l'entrenador que va encendre el Palau les últimes temporades, però continua tenint a Larkin i el bloc de jugadors que l'ha fet gran els últims anys.
A veure si arrenca bé el Barça, que no va començar bé la penya ahir a l'Eurocup.
Mal partit, i ara sentirem el seu tècnic que ho defineix així, en dues paraules, mal partit. Després podem buscar mil i una excuses al per què la penya no va estar encertada en el tir. Va aguantar 4 minuts, va tenir un bon inici, 4 minuts, i després va fallar 62-63 davant el Besiktas. Haurà de reaccionar als propers partits, ara ho comentarem. Aquest és Carles Duran, el tècnic del conjunt verdinegre.
La derrota de la penya ve degut a dues conseqüències. Sobretot la primera, que és la menys important per mi, és que crec que Besiktas ha competit molt bé i ho ha intentat i ha lluitat fins a l'últim segon. I segon, doncs, nosaltres hem jugat molt malament. Entenc que la gent pot estar enfadada, decepcionada, trista. Nosaltres som els primers, però hauríem tingut un molt mal partit. Hem jugat molt malament.
Em costa salvar algun jugador de la penya dels més regulars, i és una de les cares noves, Andrew Andrews, que va acabar amb 10 punts. Ara li toca reaccionar primer a la Lliga Endesa, a Camp del Palència, on el Barça va guanyar, però a la pròrroga, i després l'11 d'octubre, és a dir, la setmana vinent, el dimecres, Olímpia Ljubljana, Joventut de Badalona.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé, Batllori.
Acabarem valorant la sortida de Márquez d'Onda. Li demanem la seva opinió a l'especialista en motos a la COPE, al Borja González. Hola, Borja.
Hola, Joan, pues podríamos hacer la inversa de la famosa frase esa de más vale malo conocido que bueno por conocer. En este caso va a ser elegir la parte bueno por conocer, porque la moto es buena, la Ducati, y él sabe ya lo que tiene en Honda, sabe que no puede ser competitivo con esa moto el año que viene, y sabe que la Ducati tiene un nivel suficientemente alto como para permitirle por lo menos disfrutar de pelear por estar delante, por poles, por podios, por victorias. Es fácil de entender. Va a correr con una versión más antigua de la última que ponga la marca italiana en pista. La 2024 la tendrán los pilotos del equipo oficial, Bagnaia y Bastianini, los del equipo Pramac, Jorge Martín y Franco Morbidelli, y él utilizará la moto 2023, que no es otra que la que está peleando ahora mismo por ganar el Mundial, en manos de precisamente Bagnaia y de Martín. Y para hacer un poco la referencia, Hemos visto lo que son capaces de hacer pilotos como Luca Marini, como su propio hermano Alex Márquez, o como Marco Bezzecchi, que ha ganado carreras con mucha solvencia, la última en la India, con una versión más antigua de la Ducati. Así que eso en manos de Marc puede ser una herramienta muy potente. La mayor diferencia, la parte técnica, porque no va a contar con su equipo de toda la vida, con su técnico de toda la vida, Santi Hernández, con el que lleva desde Moto2. Tendrá que adaptarse a un equipo de trabajo nuevo, más pequeño, con menos apoyo de fábrica, pero eso no debería ser un inconveniente para que Márquez vuelva a disfrutar sobre una moto.
Gil, superstar.
Do árbitro não, eu já referi, eu já disse na flash, não foi? Eu disse que jogámos contra mais do que um clube, já está tudo dito.
Això, Ballori, que, escolta, no daremos abasto, con el Mundial 2030, 6 IBCs, IBC Madrid, IBC Lisboa, IBC Rabat, però, escolta, si fiquem a una coctelera Mundial més la minya mal, el resultat és obvi. 11 de juny del 90, partit Anglaterra-Irlanda, 1-1, i Lineker, que té un petit problema,
ja sé per on vas,
s'asseu a terra, el terra estava una mica humit, i allò, aviam, sí, no dissimularà,
es va arrossegant per terra,
va arrossegar una mica.
No va abandonar el camp,
No va abandonar el camp, com sí. Lamine Yamal, efectivament, va defensar els interessos d'Anglaterra fins al final, fins a la darrera gota de la seva suor. Va, última hora, Ballori, estan molt empipats a València. Ha declarat Vinícius pel tema dels crits a Mestalla, ha dit que tot el camp li va insultar, i el València ha fet un comunicat rebutjant frontalment aquesta declaració de Vinícius. I cas Negreira, Rossell ha demanat que ja no valguin les infraccions penals després d'haver passat 5 anys de les mateixes respecte a la seva persona.
Las 4 de la tarde, las 6 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE.